Un xiulet susurra a les vostres orelles en el dia en què Eduardo Manos Tijeros acaba d'esborrar tota la música apreciada que havia estat un any acumulant. L'assemblea de Majares s'assenta en aquestes cadires que envolten l'estudi de Contrabanda FM, preparats per una nova tarda d'emissions lliures en la radiofreqüència de Barcelona. Vosaltres, que esteu a casa, al cotxe, a la platja, prenent el sol, això és mentida, però és igual, prepareu-vos per participar una setmana més a l'assemblea de Papanatas.
Contrabanda.
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 Contrabanda FM. L'assemblea de Majares, una setmana més. Ja ho he pagat.
No.
Vale, comencem malament.
Sí, com una fusió comença d'altra forma.
Ja està, ja ho havia pagat. És que no deixem ni 3 mil·lisegons.
És que tenim una contrabandista ja molt entrenada.
Ah, molt
per
bé.
Les pertinències tècniques d'aquest estat.
Però jo prometo que després ho tornaré a baixar en el moment que toca. I no hi haurà saturacions, ni feedbacks, ni coses d'aquestes en l'estudi.
Home, a l'Assemblea Majares sempre hi ha feedback, no?
Sempre.
Entre els invitats i els majares titulars.
No, bé.
Bueno, avui estem molt, molt ben acompanyats. L'estudi 1 de Contrabanda FM està...
Repleto.
Prou sortit, de grandes estrelles.
És el número de persones ideal per una partida de Modul Arc.
Per exemple.
Per exemple.
Bueno, ja sentiu aquí berrando d'Eduardo Manos Tijeros.
Sí.
Sí?
Sí, però despert i, bueno, avui serà un diumenge una miqueta laboriós, una tarda després d'aquí el programa, tot i que es celebra els 100 programes d'Armadillo Perezoso.
Ah, sí?
I ens han invitat a Coca i Champán. Doncs em sembla que hi hauria d'anar a treballar. Sí.
Fantàstic. Bueno, està un servidor, Ernesto Chemajara, que no sé si em quedaré a la Coca i Champán, ja veurem. Tenim aquí a Anèxia, que ja va estar fa unes setmanetes.
Vale.
Avui ha sigut més respectuós, eh?
Sí. Ja m'han fotut bronca. Ah. Que potser la tindrem per aquí, per les zones contrabandístiques...
Ben aviat.
Ben aviat, ja es veurà.
No avancem a aconteixements.
Bueno, i tenim aquí també a dos invitats més.
A la persona que estava dient que no feia falta que diguem res. Però que, ho hem dit.
Que els més veterans escoltes de la ràdio els hi sonarà aquesta veu.
Hola, què tal?
Sí, no? L'heu reconegut?
És la persona responsable que nosaltres estiguem aquí, en els sentits?
Ah, certament, és veritat. Ja, suposo que ho vam dir en el dia que et vam tenir invitada.
No cal que ho digueu tant,
no cal que ho diguem cada cop, no? Bueno, tenim la Nuri, que vam tenir el plaer de tenir-la aquí en un especial que vam fer sobre... Bueno, especial.
Sobre
tots els
programes
són especials, no? Exacte, aquest programa sobre pollos amb arroba.
Ara avui, aquesta. Segon capítol, no?
Vale, fantàstic. Si vam parlar de polles aquell dia, avui què tocaria? Molt bé. I bueno, tenim un altre invitat, el Miquel...
Javi.
Que a la família pues, es multiplica, veieu Majara, i bueno, de moment amb aquestes 5 persones i amb qui més es vagi sumant, avui farem l'assemblea Majares.
Sí, ja sabeu que per sumar-vos hi ha una manera molt fàcil, que és utilitzar el telèfon, amb el 3177366.
Hi ha una manera més difícil, que és petant la porta de la ràdio i fugint d'aquesta voragina consumista que està ara mateix afectant el centre de Barcelona.
Hi ha una altra manera encara més difícil, que és escalant per la façana de la Plaça Real fins a arribar i no trencar la porta, sinó trencar la finestra. I encara una manera més difícil, a veure aquí.
Teletransportat.
Que és hackejar les zones i...
Oh. I inserir-te en, inserir-te en la radiofreqüència i navegar i aparèixer d'aquí de cop i volta, volatilitzar-te...
O pel mail, no?
Va, molt bé.
No tan difícil.
Bueno, però depèn de qui la persona, sí.
assembleamajares@gmail.com.
A veure si un dia canviem ja, eh? Sempre ho diem, però...
Bueno, sí, 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 tenim molts deures. Bueno, aprofitem per enviar un saludo a l'oient que va guanyar un single i que ens ho ha agraït molt fervorosament, al Gorka. Potser, bueno, avui o un altre programa també xerrarem més també de la informació que ens ha passat. I, bueno, pues que com ell, qui ens contacti o truqui, pues, bueno, ja trobarem algun cadó, no?, per donar-li una sorpreseta.
Alguna cosa trobarem.
Bueno, això és l'Assemblea Majares, estem a Contraland FM, emissora lliure i no comercial de Barcelona. Hi ha quasi 18 anys d'existència, el farem en breu. En el 91.4, dial de Barcelona Rodalies i a www.contrabanda.org, l'emissió online. Comencem, no?, avui programa... que dedicarem a un Mahara també, no? A veure si ens truca després i podem dir una cançó més a cor, eh?
Molt bé, doncs, pues,
felicitats. Moment,
sí, pel Mahara Mas Bergantín, una canció pirata de Cabo San Roque, tradicional castellana, tararí tararà. Vale? Sembla bé?
Molt bé.
Vinga, pues tararí tararà, niña de mi corazón.
Aquest estudiava
aquí, els caos. Sí. Perdoneu, sí, s'està sentint tot? Encara no he trobat, a veure, és que no sé si m'he equivocat, em sembla. A veure...
Avui farem un programa en la línia Mahara, més que més segurament satisfà els oients clàssics. Perquè després de fer un programa sèrio com el de la setmana passada amb els de Masala, que ens apreciem molt, però sempre són programes amb molt contingut,
vale, era aquesta, era
i farem el anti-Masala.
Famosa, eh? Tarará, todo esto...
Que deien contrabanda ra, contrabanda tra.
Vencerà.
Vencerà. Bueno, doncs, estimats contrabandistes, sembla que ens abandonen els invitats...
Ja hi som fans,
...més fugassos que hem tingut en la història de l'Assemblea Majares.
Han vingut a buscar caset, simplement, no?
Des d'aquí els enviem un petonet, ho farem
que sí,
per les zones arsianes. I recordeu que si voleu saber sobre agricultura ecològica i els millors pollos de Catalunya, només heu d'anar al podcast i buscar La Cresta, amb K, i veureu aquest especial on sí que la Núria es va explayar explicant-nos coses molt interessants. Podcast que ja sabeu que trobareu a majares.contrabanda.org, majares.contrabanda.org, on anar a la secció podcast de la web de Contrabanda, on trobareu un manual de com poder fer podcast, com pugueu vosaltres generar els vostres àudios, penjar-los i crear un feed pues, que fins i tot puguin ser emesos en la parrilla de Contrabanda i els podcasts de molts programes d'aquesta emissora que en tenen, i especials, falques, tot el que vulgueu. Suposo que aviat trobareu molt del material que s'està gravant a les facultats, especialment a la central, facultat que estarà ocupada pels estudiants vagos, maleantes, que protesten contra el Pla Bolonya, però si no, de moment podeu anar escoltant el Rizoma Marinoski, no? Com haureu escoltat en el programa anterior. Interessants entrevistes. Bueno, doncs el programa d'avui, què farem en el programa d'avui? Com us hem avançat abans, xerrarem de cotilla de just de Grècia, perquè ja heu vist que avui estava en el Candelero, aquest país que tant
tràgiques notícies, no, que passen d'aquestes.
Sí, tràgiques notícies que es repeteixen, i passa a un lloc o a un altre, doncs sempre són les mateixes. Però precisament lligant amb que aquesta setmana anàvem a parlar d'una convocatòria que any re any es fa, i que perquè es faci any re any no, crec que no hem de deixar de dir-la, que és la convocatòria en repulsa a l'assassinat de Pedro Álvarez, que va ser ja, no sé si fa 15, 17 anys.
15 o 16 anys, sí.
Doncs mira, curiosament coincideix amb aquests fets tràgics i curiosament coincideix amb...
Sí, però no de la mateixa manera.
No, bueno, per suposat, però bueno, és la història de sempre, d'un policia que assassina algú i...
Un nazi o...
I molts cops, bueno, el cas de Pedro Álvarez, sí, va ser un policia que segueix...
Però un policia que no estava a servei.
Tranquil·lament campant. I precisament aquestes dates en què... Algo així va ser el que va crear l'espurna de les revoltes que va haver a França, també, en un novembre, també, i de fa uns 3 anys, curiosament les dates es repeteixen, no? Bueno, això, llegirem, portat llibres d'una escritora que es diu Gioconda Belli, sobretot ens llegirà i ens explicarà coses d'ella a l'Anèxia,
una
escritora nicaragüense interessant, que aquí mai hem llegit.
Sí, que havíem portat uns llibres, no?
Sí, exacte. Hem recuperat. I, bueno, molt bona música, no? Perquè sí, que veig que està per aquí...
Sí, sobre. Jo amb això he complert aquest... O sigui, he complert portant bona música, però he esborrat tota la música que tenia anteriorment, el meu...
Ha estat una mena de sacrifici.
Sí.
Un ritual.
Però, bueno, mira, l'hauré de tornar a agafar. A poc a poc i paciència. Bueno. Tot el que s'enfonsa es pot tornar a construir.
Esperem tenir també alguna connexió telefònica.
Sí, amb Austràlia, no?
Bueno, amb mons llunyans també, però encara en l'àrea metropolitana de Barcelona. Esperem que des del fi d'aquesta ciutat, des d'una caseta molt bonica que està ja en el monte...
Ah, perquè hi ha festa
per sobre de la Ronda.
A part de la Gent Session, és la festa d'aniversari.
Bueno, algun evento s'està fent allà a la Casa del Fin. Esperem contactar amb ells ara en breu. I bueno, pues, tothom que sumi, que truqui, que ens vulgui explicar alguna cosa, que ens digui què opina de la Constitució espanyola o de qualsevol altre tema que li vinguin gana, 93-317-7366, 93-317-7366. Què, ens deleitaràs amb bona música, senyor Eduard?
Sí, tenim una bona música que ens ha enviat el nostre estimat company Pablito Terrores.
Amb una crònica igual d'interessant.
Bueno, la crònica, l'única part interessant és, bueno, perquè després és com explicar coses de cançó, no? El otro día me encontré con tres vacas pastando en la esquina de la oficina. Es una oficina en el centro, con los edificios económicos paceños muy cerca. Fue precioso ver, una vez más, la permeabilidad de las fronteras. Y después nos llama y nos manda la canción Redención. ¿La sentim?
I tant. I ja veureu uns fragments en què aymara o quechua?
Quechumara.
En quechumara, exacte.
Quechumara. Vinga.
És de Bolívia.
El grup Octavia.
Resurrección. resurrección.
Redencionamos.
Peculiar, eh, la cançó?
Sí, però peculiars, perquè tenia com, o sigui, això, aquesta mescla entre música electrònica i rotllo, no?
I música,
la música popular i la veu de com si fuera Julio Iglesias un, pal, no?
O la niña Wendy peruana.
La niña Wendy. Era, bueno, era, hi ha un favorito que ens encanta que ens enviï cançons i que ens agradaria que ens...
Que
ho faci sempre. Este queremos, cabrón.
I així com ara ha enviat aquesta banda potosina que canta fragments en quechua, ens havia promès que ens enviaria hip-hop en aymara, pues a, en espera estamos. Bueno, d'ell i de qualsevol persona que ens enviï música que vulguem que figuem o que ens vulgui escriure alguna missiva. Ja sabeu, assembleamajaras@gmail.com, assembleamajaras@gmail.com. I bueno, com us hem comentat abans, avui pues, parlarem d'aquest país mediterrani tan estimat, anomenat Grècia.
Helada.
Ah, sí?
En grec es diu helada.
Helada. Mm, que peculiar. O sigui, quan tu dius la paraula helada, estoy helado, tu també ho diries en grec, també, com totes les paraules del món.
Mm, totes les paraules del món, segons els grecs, són de Grècia.
Són d'aquest origen epistemològic. Doncs per què us parlem de Grècia? Perquè, bueno, un parell de coses, tampoc entrarem molt en detall com acostumem a fer nosaltres quan abordem qualsevol tema, però perquè el dilluns, com us vam anunciar la setmana passada, vam poder veure una pel·lícula, un migmetratge grec, que un amic nostre que es diu Grec, que és grec, va presentar a l'Infospai.
Bueno, es diu Grigoris, però curtetament grec.
Grec. I tot i que, bueno, en alguns llocs haureu pogut veure el seu nom mal escrit, s'escriu amb G.
De feina. I a quins llocs?
A alguns llocs. Ah. Bueno, el cas és que el migmetratge ens presentava era una obra col·lectiva que s'ha fet a Atenes, no?
No, a Tessalònica.
Ah, a Tessalònica, la segona ciutat de Grècia. Mm. I que ell bueno, tenia molt interès en passar-la aquí perquè creu que és una experiència molt interessant i que, de fet, pues, ells ja l'han fet amb idea d'anar-la passejant fora de Grècia, també, com sembla que estaven fent en alguns altres països, no?
Mm. Sí, doncs la pel·lícula és una pel·lícula que s'ha treballat, a diferència de moltes coses de l'indústria del cinema, on hi ha rols definits, hi ha unes jerarquies i, bueno, el director, això, pues, ho han fet assemblearament, sobretot la part de guió, la part dels continguts i aquestes coses, i després han treballat tots en equip, doncs per tal de rodar-la, bueno, una miqueta per tot, no? I és bonic, o sigui, és bonic pensar que les coses van així, i a més amb un nivell que és bastant professional, el que
sí,
he fet.
Sí, exactament.
O qualitat fotogràfica i tot això, que estava bastant bé i bastant currat, moltes coses, no?
Bueno, són, a mi és el que més em va sorprendre, sí, a veure.
No sé si està a l'altura de Pensamientos d'un borratxo, però...
Bueno, a la part, no?
Bueno,
déu-n'hi-do. Bueno, s'ha de reconèixer que són més minuts i, per tant, les dificultats són més. La pel·lícula es diu 01.26.2.54, ho he dit bé o no?
02.26. Bueno.
Això, 02.26.2.54.
26 minuts, 54 segons.
Què és això? Anèxia?
Què era exactament?
Te'n recordes?
Això és un... És un, el punt on hi ha un fallo, no? A la pel·lícula... No sé com es deia la pel·lícula. D'aquella directora...
La fuerza de la voluntad?
Eso.
No, sí.
Sí, sí.
Aquella de les Olimpiades... De,
no és aquesta, és una altra.
Té una altra pel·lícula, aquesta directora alemana, que és Olimpia.
Ah, val, que aquesta és la que s'havia fet famosa.
Les dues.
Sí, en certa forma.
La fuerza de la voluntad és una propaganda nazi sobre l'arribada al poder del partit nazi i tot això.
Sí, això, bueno, és el punt de vista... d'alguna gent, no? Hi ha altra gent que diu que bueno, d'aquí ve en part una mica l'argument de la pel·lícula, no? Però aquesta senyora que es diu, té un nom molt estrany a Alemanya, Rinschel, doncs que amb aquestes pel·lícules que va fer, amb aquests documentals, el que ella va fer quasi per primer cop a la història del cine és bàsicament ficar la càmera i hi ha una energia visual que fins aquell moment no s'havia donat, doncs captar el que s'estava fent sense entrar en judicis de valor. Això és una teoria, no? Per la qual
diuen que ha passat a la història. Una de les coses que es debatia era si s'havia donat ja o no. Es deia que sí que s'havia donat. L'únic que aquesta s'ha fet famosa per tot el que políticament portava al darrere, no? Però deien que sí que s'havia fet ja, que no. Clar. Era la primera en fer això.
No, que no. Einstein, no?
Per exemple.
Fritz Lang.
No, però doncs, aquesta personatge és anterior, fins i tot. I,
com clar, que anterior ens estigui Fritz Lang?
No, Fritz Lang sí, però una cosa que es diu precisament és que Fritz Lang, quan era jove i a Alemanya començava, ell es va negar a gravar els nazis i per això se'n va anar als Estats Units i allà és on va començar a fer-se famós, tot i que ja havia fet pel·lis que després amb els anys, això de l'expressionisme alemany, doncs el van fer famós, però precisament és un dels artistes que va rebutjar col·laborar amb els nazis, això el va suposar l'exili, ser repudiat del seu país, i que és el que precisament no fa aquesta dona.
Clar, això també començava així la pel·lícula, no? Dient que ella creia que era independent el contingut de la pel·lícula, no? Que ella s'hi posava i donava igual el missatge polític. Ella era cineasta, no? Bueno, directora.
Exacte. Bueno, doncs més enllà d'això, de l'argument que vull tenir de la reflexió sobre l'art que teòricament vol plantejar aquesta pel·lícula, doncs era una experiència interessant, ens explicaven precisament per això, perquè era una creació col·lectiva que havia intentat ja seguir uns paràmetres anticomercials però que ha passat de tot de qualitat i que pues, això havia implicat a molta gent, no? I gent de diferents mons, com pot ser més en el sector, no sé si ho vaig entendre bé, anarquista, que es mou.
Sí, crec que la idea havia sorgit una mica d'una casa ocupa molt gran que hi ha allà a Tessaloniki, que és una fàbrica i és com la més important, i crec que tot havia sorgit una mica allà, i sí que són els col·lectius potser allà anarquistes.
Molt bé, per això el que ens explicava el company grec és que la gent s'animi a difondre-la, no? O sigui, el millor fer a part de veure-la, que segurament no, estava penjada en algun lloc o a la pàgina web d'aquesta gent, doncs...
A l'Infospai, no? Poden aconseguir, se li fa una còpia i com que és copyleft, anti-copyright, pues, te la pots copiar i pues, portar-te-la.
I això, bueno, si aneu a la pàgina web de l'Infospai, allà com està la referència.
Sí, gent d'aquí la posaran al servidor de la probeta.
Ah, fantàstic.
Perquè gent també se la pugui baixar.
Pues, bueno, i a partir d'ahir, d'aquest migmetratge, 01.26.54, pues, bueno, va explicar coses interessants també de Grècia, algunes, no tantes com voldríem, però bueno, va ser interessant, no? Està bé que la gent s'animi a utilitzar espais com l'Infospai, no?, per fer coses.
Està bé.
Hauríem d'animar la gent
a
que ho fes.
Sí. Clar, no, vull dir que la gent ha de saber que és important, i sobretot gent que està aquí, que ve de fora i que té altres realitats com per mostrar... És interessant que ens pugui mostrar coses que sap que poden ser interessants o que aquí es poden valorar bé. I en aquest cas, pues, jo què sé, la realitat de Grècia és una cosa que almenys que tinguis col·legues grecs o coses així, no és una realitat que se't faci molt pròxima o molt accessible, perquè si vas allà, jo què sé, en anglès t'hi comunicaràs, però si vas allà un temps poc i tot, tampoc t'arribes a entrar de gaires coses. I jo quan hi vaig anar fa molts anys no em vaig entrar de gaires coses. I mira que potser m'interessava, no? Però vaig anar a placa a placa.
Al barri de Placa.
Placa, placa, ja està.
Ah, va ser un estil musical.
Quasi.
mescla de rebètico i música electrònica.
Sí, doncs més o menys.
Clar, és que bueno, com a tot arreu la realitat del país és d'Unidos és complicada i les relacions amb Turquia.
Bueno, que sabem que hi ha una bona colònia.
A veure si grec, grec, que faci un programa de grecs a contrabanda.
En grec?
No? En grec, sí, para calor.
Exacte, o maraca.
Maraca?
Sí. Malaca.
Malaca.
Bueno, doncs va, us posarem una cançó preciosa grega.
De que... Rebetico, també?
No, després podem ficar algú de Rebetico, però ara no. El que escoltarem és precisament també amb unes bases una... electròniques, però tranquil·les, i una veu molt, molt, molt bonica, sí, una cantant grega. Pues una mostra això de bona barreja de música tradicional electrònica. Mira, va, quan tenim una trucada.
No? Hola, bona tarda. Ah, és una perduda, eh?
És una perduda, aquestes que els agraden fer... Els oients.
Sí.
Bueno, va, doncs escoltarem aquesta cançó. Jo crec que millor que ens digui l'annex el nom, perquè jo, si no, ho diria fatal.
Ui, a veure, quina era?
I si ens...
La Desínia, i entre parèntesis, Maria Nanuri. A veure...
Vull dir que això m'ho va gravar a mi un personatge. Amant de la cult... No, no grec, però amant de la cultura grega.
Ah. Nanurisme? Alguna cosa així.
Serà això. Quin número?
Número 9.
Very well.
Bona música grega.
Kalinikta.
Το καθαρό.
amb aquesta cançó tan melancòlica o d'aquest rotllo, quan tenim la notícia tràgica que ha, bueno, ha revolucionat a Grècia aquesta setmana, no? Que un policia ha matat a un noi que està dins les protestes estudiantils.
Un noi de 15 anys. Sí. Que les versions són diferents, el que diuen a la televisió, jo primer ho hem entrat per Indimèdia, que és on podeu trobar informació, però, clar, el que deien avui a les notícies, que ha estat una de les notícies com de portada, bueno, la versió, clar, era de que sembla que un grup de nois, de joves, estaven destrossant o tirant pedres a un cotxe de la policia o encrap, bueno, no sé, agredint a mobiliari policial o no sé quina història, i llavors ha arribat una patrulla i els ha dit alguna cosa, i sí que un policial l'ha disparat, que és un policia que ara ha acabat sent detingut. I el xaval aquest de 15 anys, que al principi deien que era un jove, un adolescent, però bueno, al final resulta que és un menor de 15 anys, doncs ha acabat morint, i això ha desencadenat, doncs, una sèrie de protestes, primer a Atenes, sota el barri on ha passat això, però després altres barris, i després altres ciutats, fins i tot deien a Tessalònica i a Creta, i on de moment, pues, molta... centenars de joves sortir al carrer i, bueno, pues estan protestant i estan canalitzant la seva ràbia, doncs, bueno, pues contra el mobiliari urbà o els cotxes o, bueno, pues lo que troben, no? Com ha passat a tants altres llocs. Però sembla que ha sortit fins i tot el ministre d'Interior dient que es depuraran responsabilitats a la policia, però que no és la forma d'actuar, bueno, una mica el de sempre, no? Però m'ha sorprès perquè és d'aquestes coses, d'aquests llocs, Grècia, que evidentment només se'n parla quan passa una cosa així, no? Com deia l'Edo, és un país que és relativament pròxim de la Mediterrània, és europea, però al mateix temps és molt llunyà i en sabem molt poques coses, i culturalment pues, en certa forma també és molt diferent, i no sé si per això, però bueno, és un país del que realment només se'n parla quan passen coses d'aquest estil, i el fet que potser la imatge que es tingui de Grècia sempre sigui pues, una imatge violenta, no? La dels partits de bàsquet i de futbol en l'inferno del... no? Exacto, de l'Olympiacos ardiendo en llames, i bueno, notícies com l'aquesta, pues bueno, que ara passeixen, mai millor dit, més llenya al foc, no? Però és el que sí que us direm, com sempre, pues, que evidentment tampoc feu molt cas de lo que es diuen des dels mitjans de comunicació de masses, que quan parlen de notícies més pròximes a vegades podem controlar més fàcilment les mentides, però quan parlen de coses que passen lluny és més complicat i és més fàcil que ens ho traguem, no? I que segurament pues podeu mirar pàgines on diran una altra versió, no sé si la real, perquè bueno, que és veritat i que no ho és, això és també molt relatiu, però una altra, almenys diferent de la que s'està dient allà. I bueno, podeu seguir-nos a les pàgines d'Indimèdia d'aquí o de Grècia, els que sabeu grec o anglès, o a la EIN, que bueno, sembla que estan fent un seguiment ahí bastant al minut del que està passant, que sembla que és bastant gordo.
Mm-hmm. Bueno, aquesta casca és també realment a nivell polític, així a nivell juvenil, està més calent, o més, no ho sé, tinc la sensació aquesta, no? Que és més extès, o la gent està més...
o més violenta o més enrabiada, o li mola més el rotllo aquest que no pas aquí el mateix. Aquí ho diria, no ho sé, però bueno,
té una tradició segurament, no?, que marca que hi hagi protestes com altres països del sud d'Europa, però potser amb un, bueno, caràcter més contundent, no? Almenys és això el que deia abans, que és la imatge que ens arriba a molta gent, no?
No sé, no veure tant així, eh? Però, bueno, sí que vaig estar una mànica, va ser bèstia. Però tampoc no tant, potser és el que arriba.
Ah, és el que arriba també, però bueno.
Bueno, s'ha dit que també el context de la Grècia era bastant calent, hi havia protestes estudiantils que també s'havien ocupat de fa temps a universitats, també estava havent a les presons, doncs, un ambient bastant caldejat, amb molts presos en vaga de fam, i sembla que bueno, ja es portava uns mesos on hi havia un caldo cultivo, amb un govern doncs, molt qüestionat, sembla de centre-dreta, que bueno, pues que només li falta això per pues, encara tenir més gent en contra, i bueno, pues, el context en què s'ha donat tot això.
Clar, per això potser tenim aquesta imatge, perquè això és el que ha arribat, però clar, no sé, per exemple, parlo de Bolònia, van estar 5 mesos o així tancats a les universitats, i va ser molt pacífic, i aquí no se'n deia res. No sé.
Sí, per això us diem que això, que també podeu accedir a altres fonts d'informació, potser pues, podeu anar més enllà la notícia. I, evidentment, si algú té més novetats o algú dir sobre el tema, pues, que ens truqui al 93-317-736-93-397-7366. Bueno, intentarem connectar, no?, amb algun corresponsal que tinguem per allà a Grècia, una mica oblidat els darrers anys, i que ens expliqui més de primera mà el que està passant allà, la seva opinió. Com al seu moment van fer amb tot el que va passar a França, que es va sobredimensionar com es va fer, doncs pues, també intentar saber des d'allà com s'està vivint, o bueno, fins i tot si algú de la colònia grega, que és bastant, potser no és molt àmplia, però és molt selecta, que aquí a Barcelona també ens podem formar.
Mira, això és la setmana que ve, venen una comitiva grega.
Ah, fantàstic.
Venen 5 grecs cap aquí. Doncs
pues bueno, a veure si fins i tot ens poden explicar coses, no?, aquí en el programa. Tot i que també esperem tenir uns altres joves també peculiars en el programa, però això ja us explicarem al final. Bueno, i com us deia abans, al principi del programa, coincidències de coses que té l'atzar i les dates, segons siguin més o menys amb el temps, un altre cop amb una tardor calenta, com va passar a França fa 3 anys ja, si no recordo, 4, ja és que tot passa volant, però amb els disturbis que va haver a les afores de París, que es van extenent per altres ciutats de França i de fora fins i tot, d'aquí ja van fer bastant seguiment, fent connexions amb allà, doncs, més o menys han aconseguit les mateixes dates, i també amb la commemoració un any més de l'assassinat del Pedro, que igual que el que ha passat a Grècia, doncs, va ser assassinat quan era menor d'edat per un policia. En el cas d'aquí, esperem que no sigui així a Grècia, doncs el policia que el va assassinar, en aquest noi de 16 anys de l'Hospitalet, doncs no només va seguir en llibertat, sinó que va seguir, evident, doncs, treballant tranquil·lament i seguir exercint la seva professió. A més, era un policia que estava a la brigada de seguretat ciutadana i havia treballat bastant en afers interns, el que sembla que el va protegir bastant i va fer que, doncs, que des d'altres sectors de la policia que li havien favors, doncs, el blindessin bastant.
Que no va ser ni condemnat, no?
No, no era ni retirat.
Ni jutjat, pràcticament, no sé, és que no sé quin... Recordo un cop hem estat parlant aquí amb...
Sí, hem parlat bastant d'aquest tema una mica cada any, i de fet abans de començar el programa i tot vam coincidir en un evento amb el pare del Pedro Álvarez, que des del primer moment i sense defallir, pues, ha anat denunciant aquest cas i portant a la justícia qui calgués i anant a tot arreu, pues, perquè sàpigues el que ha passat i que no s'oblidi. El que li va portar, pues, un munt de dificultats, i fins al punt que el fessin fora feina, segons ell, per pressions externes i, bueno, de que se passi per complet. Llavors, pues, bueno, fa anys, jo crec que fins i tot ni tan sols havíem començat el programa aquí, vam poder conèixer el senyor Álvarez en unes xerrades a Santa Coloma, a les festes, i bueno, ens va explicar, pues, tot el que estaven vivint la seva família i com s'estaven movent i el poc cas que trobaven en aquell moment. Des de llavors han passat, pues, bueno, pues, compta amb 12 anys més i segueixen intentant, doncs, que això surti a la llum pública, com a mínim, pues, que no s'oblidi, no? No sé si moltes esperances de que al final es faci justícia, però a mi em recorda, no? I, bueno, pues, com un any més es farà una manifestació a Barcelona, a les 8 serà, el dia 15 de desembre, a la plaça Universitat. O sigui, us ho tornem a recordar la setmana que ve, però, bueno, pues, que ho sàpiga la gent, el proper, d'aquí 2 dilluns, el dia 15 a les 8 a la plaça Universitat, i després al matí a les 11:30 allà a Hospitalet, d'on era ell, a l'Avinguda Catalunya. Hi haurà una ofrenda floral, suposo que és pues, el lloc on el van assassinar, no sé si era un bar, no sé si s'ho segueix sent, però allà a Avinguda Catalunya Hospitalet, a l'altura del número 79, al metro de Torrassa per exigir la justícia, i convocat per la plataforma Pedro Álvarez. Si voleu més informació, Pedro Álvarez, plataformapedroalvarez.com. Bueno, ja que estem aquí veient vídeos, no? L'Edu està veient vídeos de los disturbios griegos.
M'agraden a mi els
disturbios. T'agraden, eh? Home, és que podríem...
Que ja no m'hi ficaria gaires més, però...
És un gènere, quasi, no?, el de disturbios. Com un cop vam estar veient disturbios en Rússia o en Polònia, els de Grècia també el donaria per hores. Doncs pues posarem més música grega. Jo m'agradaria que l'Anexi ens expliqués una miqueta, si sap algú d'aquest estil tan peculiar que és el rebètico. Que és el rebètico, que és, amb els anys s'ha fet com l'estil...
La bohèmia i el...
Bueno, bohèmia, o no, ara s'associa a la bohèmia, però precisament
però
no era així.
Bohèmi. No? Em dóna la sensació, m'ho han estat explicant bastant, però clar, jo ho tinc una mica oblidat, però crec que va sorgir en un, no sé si és del Pireu, o un barri que hi ha a prop d'allà
d'Atenes.
Exacte, i era la gent, tots els treballadors, pescadors, en teoria no estava gaire, era com un estil així una mica barri bajero, i no ho sé, va estar bastant oblidat i ara és així com...
Oblidat i sobretot prohibit,
bueno,
i perseguit.
Exacte.
Sembla, en certa forma...
Silenciar una mica, no?
Estava bastant estigmatitzat perquè eren sobretot els grecs que van ser expulsats de Turquia, de la zona turca on hi havia molts grecs i que no sentien turcs allà a Turquia, evidentment, i es sentien rebutjats, i un cop els van expulsar i van arribar a Grècia, que la majoria es veu...
Bueno, per temes de religió,
evidentment. Però un cop retornats a Grècia, que era la seva pàtria d'origen, doncs
allà també es
van sentir fora lloc, no? La majoria, doncs, sembla que estaven al Pireu, o almenys des d'aquest barri, doncs, va néixer aquesta música. Una mica la història com la dels pianoirs francesos de Marsella, sobretot, doncs, la història d'aquesta gent que a vegades és una mica pàtrida i ni un lloc ni a l'altre, doncs, s'han sentit, diguem, adaptats, no? I el fruit d'això semblava sorgir aquest estil musical que, clar, amb els anys s'ha convertit en una cosa, en una postal més, no?, de la Grècia turística.
Sí.
S'ha associat això a la bohèmia, al macarisme, però com més de postal, com... I, bueno, i com ha passat amb altres estils de música, suposo que el fado també devia tenir un origen popular, pues...
Bueno, sí, són populars tots aquests.
S'ha tornat a algú ja quasi perquè els turistes en vagin al Pireu, un bar, i puguin veure, no?, l'artista de rigor ahir. Però són lletres molt curioses, molt peculiars, i és el que ha fet que molta gent de fora que si tot s'interessés, perquè és algú bastant únic, no?, que en aquella època es cantés, pues, a... El sexe, més que l'amor.
Sí, totes les lletres eren així, sí, no eren els típics temes.
I llavors ha fet això, que molta gent fins i tot de fora pues, es dediqués a recuperar-ho, i també pues, artistes grecs famosos que potser no tocaven rebètico, però que pues, en algun moment de la seva carrera ho han fet, com el Theodorakis, no?, que és potser el cantant grec més conegut, i va fer també que es popularitzés força, no? I jo, bàsicament, bueno, algun cop he portat aquí un llibre que es va treure des d'una editorial independent a França que es diu Els orígens del rebètico, on parla bastant d'aquest, no?, l'origen que té en els baixos fons i a les presons aquest estil musical, i el relaciona molt amb el tema també del tràfic de drogues, que és com també per això es va estigmatitzar molt aquesta gent del mundi del rebètico. I algunes cançons gravades d'aquella època amb les traduccions en francès.
El buzuki, ara que estic veient aquí, sí, en el llibre, és l'instrument associat totalment al rebètico.
Bueno, recordem que els Majares van fer un evento que són dels pocs que s'han fet en aquesta ciutat, un concert rebètico.
Sí.
Amb tres grecs o quatre, en l'Ala, en el casal antiprohibicionista de l'Ala, no sé si era el cinquè aniversari del programa o
alguna cosa. Sí, junta amb Disturbio
i una bona sessió de soul, no? Pues vam, això, i ens van fer una sessió de rebètico més comentada, i vam també traduir algunes cançons, que va ser algo molt xulo.
Les lletres és el més sucós.
Pues va, ficarem una cançó, la que tanca aquest disc que acompanya aquest llibre, que és super recomanable, però que evident aquí no dubto molt que el trobeu enlloc, que es diu Les rels del rebètico, cançons dels baixos fons de les presons i dels fumaderos de haxís, tret per una editora que es diu Les nits vermelles, de França. Ho va escriure un australià, em sembla, Gail Halls, que va estar volant per allà, i no crec que estic traduït, però bueno, potser podeu buscar-ho per internet. I us va un CD acompanyant amb cançons curtetes però tremendes. N'hi ha algunes que és cantat per dones, perquè hi ha algunes figures ahí femenines molt claus en la història del rebètico, i això també sembla que va ser una força novetat i característica d'aquesta música en una època en què la música era absolutament masculina, no? I més un país com a Grècia. Doncs pues va, la que us ficarem és la que tanca el disc. Algun cop que hem portat aquest disc havíem posat una que es diu Heroïna i Hachís, o Pursa, que és com li doneix, que és també molt peculiar, però el que us ficarem ara es diu La puta de la sogra, Putain de Belmer, bueno, clar, aquí la traducció està en francès, i és d'uns tals Jacobos Mondanaris i Costas Marcelos, de l'any 31, perquè veieu, i, bueno, pues l'escoltarem i, si us sembla, llegirem. Intentaré així traduir en directe del francès, que més o menys s'entén força, pues què diu aquesta lletra curiosa. Venga, Rebético Majara. Carrers estrets d'Aracopi, una noia que està casada, que s'ha casat jove, ha matat el seu marit, la pobra boja. Mentre que ell dormia, la mare i la filla han obligat el nebot a tirar-li una canica a la pell. Boja, no ho has pensat pas? El teu cor no l'has sofert? Pel teu marit, la teva joventut, els pobres fills? Boja, com has pogut fer això? Com has vist ara que estàs a presó, el teu home, sota terra. I tu, vil sogra, tu, que els has aportat a tots desgràcia, a la teva filla, al teu nebot, a la boja i al seu gendre. Pobre Atanasopoulos, com ha degut sofrir? d'aquesta maleïda sogra que li ha fet perdre la teva joventut. Estimats Majares, esteu a l'escolta de Contrabanda FM, 91.4, www.contrabanda.org, escoltant una miqueta més de Rebetiko, aquesta que sona, la cançó, la primera d'aquest CD, es diu, ara us ho diré, En les coves d'Aretousa. Això deu ser un lloc, no?
Aretousa.
Aretousa.
Normalment quan és ou.
Una altra cançó, Rebetiko. Pues bueno, continuem l'Assemblea Majares d'avui, dia 7 de desembre, enmig d'aquesta festivitat postconstitucional i prepuríssima, no? Em sembla, si no m'equivoco. I us volem comentar alguna cosa lligada a notícies que us vam dir el diumenge passat amb els massaleros. Es van venir, ens van comentar que el dilluns estava previst el desnonament del darrer veí de carrer Robadors 29. És un cas d'assetjament immobiliari que un cop us hem parlat aquí, bueno, molt habitual en el barri del Raval, però que per part de certs veïns van oposar una resistència i ajudat per la coordinadora contra les poblacions del Raval i altres veïns, doncs va convertir en un cas bastant, o s'ha convertit en un cas bastant emblemàtic de la lluita contra el moving i de voler, doncs realment això, reclamar, no? de que no es miri cap a una altra banda. El cas és que finalment el Manel no va ser desnonat el dilluns, es va juntar bastanta gent allà al carrer Robadors 29 i finalment no es va fer efectiu de moment aquest desnonament, però evidentment doncs segueix amenaçat en que es faci i segueixen, suposo, les convocatòries, si esteu al tanto, però almenys la notícia us vam dir diumenge és que i ens deien els massaleros que el Manel ja dilluns ja estaria al carrer, doncs, bueno, per sort, de moment no ha estat així. I, bueno, que no sigui una notícia definitiva, de moment sí que ho ha estat, no?
Bueno, a veure si pot estar un prou temps més, no?
Sí, evidentment. Doncs, bueno, l'esperança és poca, ja tots els restes veïns es van marxar i, bueno, només cal que us passegeu per al carrer Robadors i també veieu l'estat amb què està a l'immoble, que és el que pues, el Manel no s'ha cansat mai de denunciar i entendre, no? Pues, també l'agrada tant d'aquest cas, però bueno, un cas més al Raval, sobretot, però bueno, Ciutat Vella i Barcelona en general, no? Assetjament molt llarg, i més en el cas d'un carrer com Robadors, ara pues, al costat del que han de ser molts equipaments a la ciutat i d'un hotel de 5 estrelles quasi el més dels més rimbombants del districte, doncs, bueno, pues, doncs, pues, bueno, evidentment no podria permetre's, no? Que gent que està allà tota la vida amb uns lloguers antics pues, puguin seguir vivint allà. Gentrificació, no? Mireu allà la pàgina de la coordinadora contra l'especulació del Raval, que la tenim linkada en el blog, i ahir sí que van seguint força dia a dia aquest cas i altres similars. Mm-hmm. Què, posarem bona música?
Sí, estic posant un grup que a mi m'agrada força, que pierdo un CD a la biblioteca d'aquests CDs meus i pues, anava posant una cançoneta ara, que és l'any 0 de los Nine Inch Nails.
Ah, mira.
Molt bé.
I doncs pues, posarem alguna cançó qualsevol.
aquestes canyeres així que tenen.
Bueno, oscures, no?
Sí,
també una mica.
És un grup que és bastant particular i original. És el teu rotllo oscurantillo, sempre combinat pues, un rotllo més metalers amb una mica més electrònica i així, i són una mica cibers, no? Mm. I pues, això. Es queixen bastant de la mentalitat i la societat americana, no? I aquí en aquest disco és clarament, no?
Una mica en la línia Marilyn Manson, no? Sense haver arribat a ser tan famosos.
No, palet, bueno, no? Jo crec que som més autèntics, no, potser.
Bueno, és diferent, però vull dir... Segurament el Marilyn Manson han mamat bastant d'aquests.
Sí, perquè són bastant antics, ja. Molt bé, doncs vinga, va, qualsevol cançó, la 5, per exemple. We'll be right back.
Bueno, contrabandistes, aquests en els... A veure, dilo. Nine inch nails.
Que això vol dir uñas de 15 centímetros.
Ah, que glamurós. Bueno, doncs us comentarem algunes cosetes més. Jo la setmana passada em vaig quedar amb les ganes de comentar-vos una obra de teatre peculiar que vaig anar a veure, perquè no acostumo a anar a veure sarsuela. No. I va donar cas que aquesta...
Que vas anar a veure sarsuela.
Exacte, una sarsuela una mica especial, però bueno, la sarsuela. Un espectacle que es diu La Corte del Faraón. Bueno, és en veritat una sarsuela bastant famosa. De fet, es va fer una pel·lícula així molt, molt espanyola, una espanyolada amb l'Anna Belén, joveneta, i Mucho Destape, fa més de 20 anys. I ara s'ha fet una obra basada en aquesta sarsuela una mica més cabaretera, a la Sala Montaner, així, amb un esperit així bastant del paral·lel, ja que parlàvem la setmana passada tant del paral·lel i de la cultura del pelotazo. Pues és una obra, bueno, curiosa, per, potser la meva generació, que no estem molt acostumats a aquest tipus d'espectacles, se'm va fer raro, difícil. Però bueno, el fet d'estar sentat mirant-la al costat de l'Amparo Moreno i escoltant la seva versió crítica de l'espectacle que veia, pues,
bueno, què deia Amparo Moreno?
Crec que no li va acabar agradar molt a Amparo Moreno, però bueno, sí que tenia els seus moments d'improvisació i així d'espectacle una mica boig que també traies l'obra. A més, és molt curta, es passa super ràpid, perquè no arribava ni jo diria ni a l'hora, però uns 50 minuts, i bueno, té la seva gràcia. Llavors, potser gent que això enyori una mica aquest tipus d'espectacles, l'època així d'haurada del paral·lel, doncs és una bona obra en aquest sentit. La fan fins al 4 de gener, o sigui que durant les festes, doncs una ocasió per anar-hi. A la Sala Montaner és d'un tio que es diu Xavier Albertí, i bueno, hi ha això, doncs cançons una mica gracioses i referències a l'actualitat que ens toca viure en aquesta ciutat. I una obra de teatre molt diferent que es fa aquesta setmana, jo espero anar-la a veure, perquè m'han parlat força bé, tinc ganes d'anar-hi, i de fet una persona que ha anat i que l'ha explicat una mica és una que tenim aquí, que és l'obra No et consumeixis, no?
Sí.
Què ens podries explicar d'aquesta obra, Anèxia? Perquè la gent s'animi a anar-la a veure.
Molt xula, a mi em va agradar moltíssim. No sé, parla una mica de... Són com... Bueno, són tres actors, dos actrius i un actor, que, bueno, cadascú té un estil de vida diferent i és bastant així crítica amb el model de vida actual, de tot fer-ho ràpid, no tenir temps per res, no ho sé. I hi ha com tres papers bastant definits, des de la metgessa, que no pot amb tot, però que tal... el, no sé, un home estressat que tampoc no té temps, però bueno, també hi ha el paper de la típica hippie a la COPE que entra a un súper que no sap quin producte comprar perquè tots han viatjat, bueno, tots són de molt lluny i estan envasats en plàstic i,
és una mica no autorreferencial.
Sí, sí, toca una mica tots els temes, però rius molt, no sé, ho fan molt bé els tres, està bé de veure, et veu reflectida molts cops. No sé, és molt xula, és molt barateta més, o gratis, depèn del lloc.
Sí, tu on la vas veure?
Jo la vaig veure a Rai.
La companyia es diu, té un nom curiós, no? Xucrut. La companyia Xucrut.
Que és allò que menja en Alemanya.
Ah, sí, il·luminats.
Xucrut, no? Skol.
Skol?
Skol.
Kol amb què?
Com el Kol.
Doncs, bueno, aquesta gent de Xucrut la portaran ara el dia, a veure si ho dic bé, el dia 10 de desembre a veure, aquest lloc de l'Eixample, que és l'aula ambiental.
L'aula ambiental.
El punt verd de Sagrada Família, que fan així cosetes, molts cops pels xavals petits, però també a vegades pels xavals grans, i faran aquesta obra de teatre aquest dimecres dia 10 a les 8. Ah, un munt d'anells, però no, mira, disculpeu, ja sabíeu que n'hi ficaria la pota. A la sala d'actes del Centre Cultural Sagrada Família. I això serà gratuït, m'imagino.
Doncs molt xula, eh? No us la podeu perdre.
Molt recomanable. Doncs no et consumeixis aquest dimecres 10 i si no, bueno, la veritat, jo he vist anunciada a bastants llocs. Ja us avisarem, jo intentaré si puc anar i potser us ho l'explico. Bueno, doncs ara ficarem una mica de música, no, Edu?
Sí.
Una cançó que ens parla. Aquesta podrida ciutat, no?
Sí, una miqueta.
Precisament ja que estem parlant de consumisme i estem vivint aquestes dates que només cal baixar les Rambles per agobiar-se un...
Pues justament aquesta cançó va al dit, a l'anell.
Doncs Supermercat Barcelona, d'aquest personatge...
Le Petit Ramon.
Exacte, antic cantant dels Azucarillo Kings, no?
Bueno, no té res a veure amb els Azucarillo Kings,
res,
però...
No?
Però sí.
Bueno, que és divertit, com veuran ells, però sí que sí. No té res a veure. El disc Morts, Desastre i Barbària. Un disc bonic, també, no?
Sí, és un disc bonic, sí. I never paid him back, so I can't borrow no money from nobody. Everybody, I never paid him back, so I can't borrow no money from nobody. Everybody, asshole. I never paid him back, so I can't borrow no money from nobody. Everybody, asshole. I never paid him back, so I can't borrow no money from nobody. Everybody, asshole. I never paid him back, so I can't borrow no money from nobody. Everybody, I never paid him back, so I can't borrow no money from nobody. Everybody, I never paid him back, so I can't borrow no money from nobody. Everybody, I never paid him back, so I can't borrow no money from nobody. Everybody. So I can't borrow no money from nobody. Everybody, I never paid him back. Come on. So I can't borrow no money from nobody. Em fa por que em tanqueu aquí dintre. Em fa por que em tanqueu aquí dintre. Em fa por que em tanqueu aquí dintre. No vull dormir en aquest supermercat tan gran. Everybody. Croqueta, no vull dormir amb un iogurt. No vull dormir abraçat a un ancià. No vull dormir estirat entre els congelats. No, no, no em tanqueu, no em tanqueu aquí dintre. Em fa por que em tanqueu aquí dintre. Em fa por que em tanqueu aquí dintre. No vull dormir en aquest supermercat. De pollastre, no vull dormir amb un os de pernil, no vull dormir amb un calamar, no vull dormir amb la gamba del mariscal. No, no, em fa por que em tanqueu aquí dintre. Em fa por que em tanqueu aquí dintre. Em fa por que em tanqueu aquí dintre. No vull dormir en aquest supermercat tan gran.
Ja ho sentim, motherfucker. Bueno, aquest era el Petit Ramon. Es veu que feia una referència a Vallcarques, sutil.
Sutil, no ho sé, no sé si ho has sentit, jo.
Potser, jo vaig sentir a parlar de Nou Barris, feia referències a diversos barris d'aquesta ciutat. Pues ja que ha dit Vallcarca, us direm que a Vallcarca de moment les coses, almenys a l'Ateneu, segueixen igual, l'Ateneu continua i va fent les seves activitats, que el cap de setmana ha fet alguna altra festa.
Sí, com també tu continua tancada a la Universitat a la Central i a diversos llocs, que n'hi ha gent que s'hi passi a manifestar el seu suport i...
i enterar-se una mica de com estan les coses.
La vida segueix, no? Doncs a l'Ateneu de Vallcarca, qui tingui ganes de... i es pensava que estava tancat, que suposa molta gent, sembla, doncs, que sabem que no, i que hi ha una festa, un evento aquest divendres amb actuacions i bona musiqueta i passe de documentals.
A veure.
I sota música patxanguera i jamaicana. O sigui que... Sí, podeu continuar utilitzant l'Ateneu. Sí. Número a Avinguda Vallcarca 49, aquesta festa a partir de les 9 i no fins molt tard, fins a 1 i mitja. I entrada gratis, per suposat.
Aquest dimecres també s'acaben les jornades d'antropologia i pressions que se n'estan fent, que jo he estat... Bueno, vaig anar escoltant una xerrada sobre aquesta noia de Mujeres de Frente, que també estava l'altre dia a la RAI, i bueno, està bastant bé, vull dir que és una jornada que sempre donen, pues, intentant donar a veure coses que estan succeint a les presons, o la gent que està treballant des de dins de les presons i des de fora de les presons per denunciar el tema de la vida en les presons i del sistema repressiu mundial, o el sistema de... Bueno, la realitat que es reprodueix a bastants llocs. I bé, doncs aquest dimecres ho acaben també, doncs, amb un documental allà a l'Ateneu del maig del 37, també sobre un vídeo fet en un penal també d'allà a l'Equador. Molt bé.
Molt bé, doncs va, ara us ficarem una cançó que l'havíem escoltat aquí fa 12 anys potser, que és d'un grup que en certa forma també apadrina aquest programa i que després escoltarem en una versió més actualitzada en certa forma. Són els Cortatu, amb una de les seves cançons més mítiques, Nicaragua Sandinista, que introduirà el protagonista, una de les protagonistes del programa d'avui, que és una escritora nicaragüense, Joconda Belli, i de la qual us hem portat un parell de llibres i us explicarem quatre coses. Pues va, escoltem els Cortatu amb aquesta cançó que van escriure en el moment, bueno, l'efervescència de la revolució sandinista a Nicaragua.
Cosas que yo no decidí, decidieron mi vida, el país donde nací y el sexo con el que vine al mundo. Quizás porque mi madre sintió mi urgencia de nacer cuando estaba en el estadio de Somoza, en Managua, viendo un juego de béisbol, el calor de las multitudes fue mi destino. Quizás a eso se debió mi temor a la soledad, mi amor por los hombres, mi deseo de trascender limitaciones biológicas o domésticas y ocupar tanto espacio como ellos en el mundo. Delante del estadio, de donde mi madre salió hacia el hospital, se alzaba entonces una estatua ecuestre de Anastasio Somoza García, el dictador que inició Nicaragua en 1937, la dinastía somocista. ¿Quién sabe qué señales se transmitirían en el líquido amniótico? Pero en vez de terminar como deportista con un bate en la mano, terminé esgrimiendo todas las armas a mi disposición para votar a los herederos del señor del caballo y participar en la lucha de mi país por liberarse de una de las dictaduras más largas del continente americano.
De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada.
No fui rebelde desde niña, al contrario. Nada hizo presagiar a mis padres que la criatura modosa, dulce y bien portada de mis fotos infantiles se convertiría en la mujer revoltosa que les quitó el sueño. Fui rebelde tardía. Durante la adolescencia me dediqué a leer. Leía con voracidad y pasmosa velocidad. Julio Verne y mi abuelo Pancho, que me proveía de libros, fueron los responsables de que se desarrollara una imaginación sin trabas y llegara a creer que las realidades imaginarias podían hacerse realidad. Los sueños revolucionarios se encontraron en mi tierra fértil. Lo mismo sucedió con otros sueños propios de mi género, solo que mis príncipes azules fueron guerrilleros y que mis hazañas heroicas las hice al mismo tiempo que cambiaba pañales y hervía mamaderas.
Carne a mi carne, dame saco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo...
He sido dos mujeres y he vivido dos vidas. Una de mis mujeres quería hacerlo todo según los anales clásicos de la feminidad. Casarse, tener hijos, ser complaciente, dócil y nutricia. La otra quería los privilegios masculinos. Independencia, valerse por sí misma, tener vida pública, movilidad, amantes. Aprender a balancearlas y unificar sus fuerzas para que no me desgarraran sus luchas a mordiscos y jaladas de pelos me ha tomado gran parte de la vida. Creo que al fin he logrado que ambas coexistan bajo la misma piel. Sin renunciar a ser mujer, creo que he logrado también ser hombre.
Y seguir la ruta de Dios. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan.
Conciliar mis dos vidas ha sido más complejo. Ha significado la escisión geográfica. Echarme mi pasado, mi país al hombro y llevármelo no simplemente a cualquier parte, sino al norte, a la nación donde se urdió la red, donde el pez de mis fantasías pereció. Un año después de que yo y muchos como yo alcanzáramos incrédulos y exultantes nuestros más enfervecidos sueños, mi país retornó a la guerra, al desangre. En vez de maná del cielo, llovieron balas. En vez de cantar en coro, los nicaragüenses nos dividimos. En vez de abundancia, hubo escasez. Mientras mi pueblo escribía en las paredes Yankee Go Home, yo me enamoré de un yankee periodista. Cuando de mi revolución solo quedaron los ecos y las huellas, el amor, que nunca he podido resistir, me llevó a firmar un pacto con el amado que me condenaba a vivir parte del tiempo en su país. Por ese hechizo mágico, como las princesas de los cuentos, ahora transcurro parte de mi vida convertida en un pájaro que canta en una jaula de oro y añora el trópico de sus orígenes. Desde mi jaula, rodeada de palmeras y calentada por el sol californiano, trato de reconciliarme con el país que, como niño grandulón, me arrancó el cometa que yo echaba a volar. Trato de verlo a través de los ojos del hombre que amo. Perdida en el anonimato, en una gran ciudad de Estados Unidos, soy una más. Una madre que lleva a su hija al kindergarten y que organiza playdates. Nadie sospecha al verme que alguna vez me juzgó y condenó a cárcel un tribunal militar por ser revolucionaria.
¡Qué bonita la bamba! ¡Qué bonita la bamba de madrugada cuando todo la baila! ¡Cuando todo la baila de la ramada arriba, arriba, arriba!
Ah, pero yo viví otra vida. Fui parte artífice y testigo de la realización de grandes hazañas. Viví el embarazo y el parto de una criatura alumbrada por la carne y la sangre de todo un pueblo. Vi multitudes celebrar el fin de 45 años de dictadura. Experimenté las energías enormes que se desatan cuando uno se atreve a trascender el miedo, el instinto de supervivencia, por una meta que trasciende lo individual. Lloré mucho, pero reí mucho también. Supe de las alegrías de abandonar el yo y abrazar el nosotros. En estos días en que es tan fácil caer en el cinismo, descreer de todo, descartar los sueños antes de que tengan la oportunidad de crecer alas, escribo estas memorias en defensa de esa felicidad por la que la vida y hasta la muerte valen la pena.
contrabandistes aquí escoltant La Bamba en versió Lila Downs, de cantant mexicana tan original. I què ens has llegit, Anèxia?
Doncs això que us he llegit era la introducció d'un dels llibres de la Gioconda, que es diu El País Bajo Mi Piel, Memòries de Amor i de Guerra. I, bueno, és la seva biografia. I, bueno, pels que no ho sapigueu, la Gioconda Belli és una escriptora de Nicaragua, nascuda el 48, i això, ella va formar part del Frente Sandinista de Liberación Nacional, i bueno, en un principi, bueno, va decidir escriure per treure una mica la ràbia, i va començar amb poemes així bastant feministes, i bueno, va escriure La Mujer Habitada, que potser és el llibre que la va fer més famosa, i ha guanyat així bastants premis,
del qual llegirem fragmentet d'una
estona
també.
I a partir d'aquí va començar a escriure, però ella no era escriptora des d'un principi, ho feia per aprofitar. De fet, i en els mítings explica que en les entregues de premis ella aprofitava per fotre'ls la xapa de tot el rotllo sandinista i no sé.
Bueno, aquest llibre està bé perquè, com tu dius, és autobiògràfic, no? I potser gent que hagi... Tot i que m'imagino que molts dels seus llibres ho són. Jo ara mateix m'estic llegint La Mujer Habitada i part de trets autobiògràfics segurament hi és. Però bueno, aquesta és una autobiografia clàssica, totes les de la llei, no? Realment. I a part de saber, pues, de la vida i milagros d'aquesta senyora, pues, bueno, també aprèn molt de la història d'aquest país i de Centroamèrica en general, no?
Sí, és interessant també, surten bastants personatges, el Fidel, el Castro, que no el posa massa bé, aquí en el llibre. Bueno, té així bastantes trobades amb gent rellevant en la història.
No? Sí. Bueno, i també és molt crítica amb la corrent sandinista més també oficial, que és la que governa, amb el Daniel Ortega, que recordem que torna a ser el president.
Sí.
I bueno, pues això també és interessant. A més, és curiós perquè, clar, la història d'aquesta dona, pues, com també molts revolucionaris de Llatinoamèrica, també és la d'una persona de classe alta, d'una família benestant, però potser amb un, no, amb unes ganes d'un afant de culturitzar-se i un mode de vida molt europeu, que potser veia com una mica com una barbàrie la dictadura militar que hi havia, en el cas de Nicolau del Somoza, però que evidentment tampoc està al costat de les classes populars, i és l'evolució que fa a nivell intel·lectual i vivencial, personal, pues, bueno, és curiós, interessant, no? A part de, pues, tot el tema de la perspectiva de gènere, que com a escriptora latinoamericana, pues, també està, no?
Sí, té bastanta força, així, tots els personatges, de fet, totes les obres principals són femenins i... Bueno, sí.
Recomanable, no? La majoria de llibres d'aquesta dona els ha tret aquí Chalaparta, que és aquesta editorial basca, podríem dir més o menys alternativa, però gran també, i dels quals, pues, podeu trobar, si us interessa, l'Infospai, el local, la Ciutat Invisible,
sí,
llocs habituals.
O per internet.
O per internet, segurament també podeu fer una comanda, o, bueno, baixar els vostres sets. També té llibres de poesia, o sigui que segurament molts poemes d'ella també estan penjats por ahí. Tenia la seva veu. Pues va, seguirem escoltant aquesta altra...
Coses basques, ah, no.
Aquesta altra gran cantant centroamericana, Lila Downs, que és de Mèxic, si no m'equivoco, no?
Sí, mexicana.
Que fa bastantes adaptacions de cançons populars i també en fa de pròpies, peculiars, i a millor si serà un fragment més curtet del llibre, que com deia l'Anèxia, és el més conegut i potser el va portar la fama, que és La Mujer Habitada. I això ho conto.
Rinconcito de tu cama. Sí. Oh!
Al día siguiente, Lavinia salió más temprano y se dirigió al sitio de la construcción indicada en los planos del centro comercial. Era un día cálido. El viento de enero soplaba levantando polvo. El taxi bajó por avenidas en dirección de las cercanías del lago. Al acercarse al lugar, vio desde la ventana la parte del proyecto ya en proceso, las bases de incontables casas de modelo único. Se bajó del taxi y empezó a caminar en medio de las calles recién trazadas, sacudiendo la cal que mezclada con el polvo insistía en blanquearle los pantalones. Aquí y allá encontró grupos de obreros afanados colocando bloques para marcar las bases donde se levantarían las paredes. La miraban al pasar, haciendo alarde en abandonar el cemento y silbar, o dejarle ir un adiós mamacita. Debería ser ilegal, pensó Lavinia, es asedio al que se veían expuestas las mujeres en la calle. Lo mejor era hacerse la desentendida, aunque en algún momento se detendría y les preguntaría sobre el trabajo. Se detuvo para consultar los planos. No lograba ubicar el sitio donde se levantaría el centro comercial. Solo al revisarlo se percató de que las indicaciones apuntaban claramente al otro lado de la calle. Levantó la vista y miró de nuevo la sucesión de viviendas de cartón y tablas. Barrios como aquel ocupaban la periferia de la ciudad y en ocasiones lograban infiltrarse a zonas más céntricas. Al menos 5.000 personas debían vivir allí, se dijo. La barriada lucía tranquila, tranquilidad de la pobreza, niños desnudos, niños de pantaloncitos cortos llenando baldes de agua en un grifo común, mujeres descalzas tendiendo ropas de telas delgadas y curtidas en los alambres. Allá una mujer molía maíz. En la esquina, un hombre gordo atendía un taller de vulcanización. Según los planos, la esquina del centro comercial hipotéticamente aplastaría el taller de vulcanización. Lo sustituiría por una sorbetería. Las paredes de la nueva construcción atravesarían los pequeños jardines con matas de plátanos y almendros. ¿Y la gente? ¿Qué pasaría con la gente?, se preguntó. Más de alguna vez había leído de desalojos en el periódico. Jamás pensó que le tocaría participar en uno.
Se puede comprar del Partido Comunista, ya no queda casi nada. Ahora todos van buscando cómo hacerse millonada. La cucaracha.
Doncs com us deia abans, aquest era un fragment d'aquest altre llibre, aquest cas de ficció de Gioconda Belli, que es diu La mujer habitada, un llibre on potser diferència l'altre, tot i també tenir tets autobiogràfics, doncs, bueno, és més mostra de ser de tradició també de realisme màgica bastant habitual en la literatura latinoamericana, molt recomanable també, i a més amb el que hem xerrat avui de desaucis i desallotjaments, doncs veieu que bueno, que això no és tan novedós i que tampoc cal anar a la Nicaragua dels anys 70, no?, per veure realitats dures com aquesta.
A la gente de su pueblo la cucaracha. Ay, la cucaracha. Ay, la cucaracha. La cucaracha. La cucaracha. Que ya no puede caminar. Porque no tiene. Porque le falta. La marihuana que fumar. La marihuana que fumar.
Guaracha, muchacha, que vamos a guarachar. Va una cucaracha que quiere comerciar. Toca, loca, ábreme la boca. Búscame una coca que no quiero trabalhar.
Pica, rica, para zapatear. Pido a Víctor Jara, no me vaya a doblegar.
Chama, chama Che Guevara. Una petición, una cucaracha, por culpa y omisión.
pelea en la silla, que les deja mucha plata. En el norte Pancho Villa y en el sur Viva Zapata. Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán.
Bueno, contrabandits, seguim aquí a la sintonia de Contrabanda FM al 91.4 i a www.contrabanda.org, emissió online. Dir-vos, els que esteu més atents a la emissió de Contrabanda, que aquesta setmana hem tingut algun petit percance tècnic.
Sí, un apagó en el Carmelo, no? És que era, com que la gent té estufes d'elèctriques i tot aquest rotllo i totes aquestes històries, pues Barcelona, bueno, està patant per totes bandes. Aquí el centre està ple de grups electrons, jo ben dir-ho. I, bueno, més que serà.
Sí. Exacte.
Bueno, a més, si és una cosa que és, o sigui, la companyia elèctrica passa un munt, només interessa la pasta.
Esperem que, bueno, no torni a si passa a afectar-nos a nosaltres, però bueno, aquesta és la possibilitat. Però la gent que el divendres al vespre estava intentant sintonitzar la ràdio per l'FM i no podia, doncs aquesta és l'explicació. Però bueno, ràpidament es va solucionar, va ser una pagona. A més, ja sabeu que l'equipo técnico de Contrabanda, pues, un exèrcit de petit però eficient i sempre al tanto, i això va durar poquet. Però bueno, si voleu sempre estar al tanto del que passa en aquesta emissora, ja sabeu, aquí a la web www.contrabanda.org. I bueno, si abans hem escoltat els Cortato, que és la banda que en certa forma amb una cançó dona nom a aquest programa,
Assemblea Majares?
Evidentment. Doncs podem escoltar el Fermín.
Sí.
Però no l'últim disc que vam escoltar fa unes setmanes, que ja anirem ficant, sinó un anterior, no? Que també té a veure amb aquesta ràdio.
Clar, la gràcia és aquesta, no? Suposo que el Fermín va fer una gira una vegada, que era la Contrabanda, Comunicació A Tour, que era quan el disc de Comunicació A.
Que és el que li va, el moment en què li va portar
polèmica,
tants problemes polítics, no?
Sí.
De censura.
Sí. I, bueno, pues l'he trobat i l'he portat, perquè aquest disc aquí a Contrabanda d'estar, no? Perquè quan una persona bona banda amb el mateix nom de ràdio, però un K, o sigui, més radical aún que Contrabanda.
A un. Sant Fermín.
I, doncs, posar-lo, no? Sentir-lo.
Sí. A més, en aquesta setmana...
Recordar que més vam anar aquell dia,
Sí, vam anar a un dels concerts que vam fer a l'Apolo. També havia anat algun dels sorpresa que va fer l'Ateneu de Nou Barris, però... Bueno, molta gent de Contrabanda vam anar. A més, rarament vam signar un manifest com a emissora, que va ser... manifest posant recolzament a la llibertat d'expressió i al Fermín, perquè se l'estava prohibint expressar-se a quasi tot l'estat espanyol. De fet, Barcelona dels pocs on va poder tocar. I bueno, vam anar i el vam disfrutar. A mi, la veritat, pues, digue, musicalment m'agrada que us hem ficat bastant en les diferents etapes que he tingut. I en l'última etapa, que està així molt amant del sud i la música negra, però bueno, amb unes lletres com sempre combatives, pues, bueno, la veritat és que... Pues està bé, està peculiar. Què, quin escoltarem?
El Fandangoa.
El Fandangoa.
Bueno.
I ja que avui, aquesta setmana, no ficarem el Miquel Laboa, tot i que ens ho havien demanat, pues bueno, és una mena d'homenatge a una altra part de la música basca. El Fermín sempre va dir que ell és una mica, o li agradava molt, era un hereu de Miquel Laboa, que és qui li va fer també començar a apreciar la música en euskera, més enllà dels grups estrangers que li molaven. I en algunes de les cançons, vaig a Neu Gorra, pues, s'emplejava per cançons d'aquest patri de la música basca. Doncs pues vinga, Fandangoa del Fermín,
Contrabanda,
euskera. We'll be right back. Estava Don Fermín, una altra cançó, i bueno, podem anar fent una miqueta d'agenda. Avui acaben les festes de Sant Andreu, que ara ho estàvem aquí comentant, que hi ha hagut partits, hi ha hagut de tot.
No hi hem anat.
No hi hem anat, però bueno, avui és la festa grossa, potser algú té ganes d'anar. A mi se'm fa una mica de mandra, però sabeu que està la carpa allà al carrer Segre, de les festes alternatives. I siguen ahí, pues, avui fins les tantes, segurament.
Seguríssim.
Festes de Sant Andreu. Quina edició van ja, les alternatives?
Un munt, 17-nes.
17-nes, senyors. Imagina't, primer govern PSOE, quasi, eh? Pràcticament. Bueno, i no poques dificultats s'han tingut. Ells també, s'ha de dir, els darrers anys. Bueno, i un altre ambient festiu, però curiós, i és que ahir vaig trobar un flyer que em va fer molta gràcia.
Vale, va, pues explica.
Què és, què passen? Rocky Horror Picture Show en un teatre.
Ah, vale, el Teatre Neu.
El Teatre Neu, doncs no ho sabia. L'altre dia ho vam comentar, quan vam anar per la nit de Halloween amb els companys de l'associació
Articoles,
que feien una com es diu això, bueno, una projecció del Rocky Horror Picture Show, pues, que s'havia de fer aquí, que ens estava que no es fes en un cine o teatre, pues, que sabeu que es fa allà a Gràcia. I bueno, és imperdible, però bueno, la veritat, si podeu anar a un altre lloc que us surti més barat i
més casolà,
i muntar vosaltres mateixos, pues, més que millor. És tan fàcil com pillar-vos la peli i anar disfressats i liar-la ja, aquest clàssic Rocky Horror Picture Show. Bueno, després farem una miqueta més de gendeta, quatre coses importants, però abans us ficarem una cançó d'un disc que tenia moltes ganes d'estrenar. Un invitat que va portar l'Edu fa poc ens el demanava, però no el teníem encara, i ara sí que ja us el podrem ficar, no?
Perfecte.
No hem tardat gaire.
Perfecte.
I és l'últim disc de l'Albert Pla, que ja sabeu que aquí també ens agrada bastant. I és un disc que ha fet íntegrament en català. Ah, no, té moltes en castellà. De fet, només té una en català, potser. Jo vaig veure algunes. Bueno, nosaltres vam veure algunes, Edu, quan vam anar a l'Hospitalet, que les avançava. Una de la Colilla, que era...
Que cremava Amèrica.
Que cremava Amèrica, una Colilla que... d'uns espaldes mojades mexicanos que creuen la frontera i era l'única supervivent, i és una de les cançons més divertides d'aquest disc i més contundents, però té una a la que tanca el disc, que és la que sembla que està ressant i ens demanava l'altre dia l'invitat, i la ficarem. Pues és la millor postal de Catalunya que podeu tenir, la veritat, és molt divertida i és una oda
a Catalunya
i a viure bé, sobretot. Vinga, bona nit, Albert Pla. Espera, la tornarem a ficar des del principi, perquè és que, la veritat, no us heu de perdre la detall d'aquesta cançó. Suposo que ja l'haureu escoltat molts, però des del principi.
Començament.
Bona nit, molt bona nit, amb les delites i borratxo soc feliç. Bona nit, molt bona nit, amb les delites i borratxo soc feliç.
Fa tres dies que no dormo, quatre o cinc, no me'n recordo, em vaig trobar el Quimet i Zona. Vens ara a fer una copa que me'n vull anar a dormir d'hora. La seva xicota em mana, aneu a tirar la basura dintre el cubell de la plaça. Però el Quimet agafa el cotxe rumbo poble de segur. I vull que no deu cubetes a un garito feia al centre quan hi estàvem mig borratxos. Molt ben dinant a fer corbes, fes un porro maixellà. I ja que estàvem tot tallars, vam anar a sort a comprar loteria cala bruja per poder seguir de juerga fins Nadal. I vespres cap a Puigcerdà. I allà dalt de la muntanya vam parar per una pixada, però vam veure com florien bolets a les cagrades. Això són bolets d'aquells que me fan girar el cervell, ens en vam menjar els ocells. Puja el cotxe i a Cerdanya, torneu anem cap a la Seu d'Urgell. Bona nit, molt bona nit, me'n vaig al llit, estic borratxo, soc feliç. Bona nit, molt bona nit, me'n vaig al llit, estic borratxo, soc feliç. Si no es fan gaires barreges, els bolets no pugen gaire, però amb uns porros i uns cuates i un parell o tres a ratlles pugen, que és una passada. I en comptes de tornar a casa, vam xupar-nos la collada de tosses d'una tirada. I no sé com vam patar a Berga i vam conèixer dues nenes. A Poquets ens vam fer un whisky i després vam pillar uns exercicis per fer-nos a les titis. Una treballava al súper, l'altra tenia molt bici i un polvet vora del riu. I la lluna que ens somriu. Jo sóc un gran fan del sexe, joc perfecte, ties buenas, mucha droga, dale fuerte. Que feliç, cago en la puta, i aquest cop hi ha estat de suerte, que ressàvies la natura, que ens cria i també ens ajunta l'un per l'altre, això mai para, no! Bona nit, molt bona nit, me'n vaig al llit, estic borratxo, soc feliç. Bona nit, molt bona nit, me'n vaig al llit, estic borratxo, soc feliç. Adiós, muy buenas, amiguetes, marxen cap a Vic per feina i al casino fent cubates. Vaig vomitar la façana de la casa Tarradellas. Ja tornàvem des de Vic i a la rotonda d'Hostalric ens va parar la policia. Puto contra el del Colem i a Verge Santa, quina angúnia. Però Quimet treu la pistola i tiren tiros als pitufos. Jo me cago en els controls i aviso els Mossos d'Esquadra que no me toquin més els ous. Collons, Quimet, que fort que vas. T'has cargat tres policies, com sembla que t'has passat. Digue, vamos. Cagant hòsties cap a Breda per al barri en benzina i una mica d'heroïna. No hi ha res com el cavall per tirar el susto cap avall. Hi ha una mica més que el mas, vam robar per si de cas un altre cotxe per fugir. Vam canviar el Golf GTI per un Mercedes. Jodete! Bona nit, molt bona nit, me'n vaig al llit, estic borratxo, soc feliç.
Bona nit, ai bona nit, me'n vaig al llit, estic borratxo, bona nit.
Reconec que vam fer voltes per arribar a Barcelona. Que boniques són les platges de Girona, des de Blanes fins a Tosa i Cadaqués. I un vell pescador ens digué que ens van veure per Lloret. Però si us he de ser sincer, no me'n recordo de res. O sigui que va estar molt bé. De Sant Pol fins a la mina hi ha un camí secret que et porta directe cap a la Glòria. De les Rambles al Kentucky passa la plaça del Trip i ves al Harlem i al Glaciar. Després cau pel Sidecar, pel Jamborí i el Luz de Gas. No és gran cosa la ciutat, cada cop estàs més sosa, i aquest cony de Barcelona a mi em sembla més cada cop com un poble de mala mort. Hey! Bona nit, molt bona nit, me'n vaig al llit, estic borratxo, soc feliç. Bona nit, molt bona nit, me'n vaig al llit, estic borratxo, soc feliç. Nens, hem de la capital, anem un en un mac que es fa tard, fotent curves pel Garraf, amb les motos que hem robat, sense faros i torrats. Collons, quin cego que portem! Collons, que bé que ens ho passem, com al Vallès no hi ha res, excepte el vi del Penedès. Un Martini a Vilafranca, visca a Barça i Vilanova, de Reus cap a Tarragona, se'ns acaba Catalunya, anem un any cap a Tortosa. Que bonic és quan el sol rere de la xumaneia de la nuclear d'Escó. Jo sóc d'un racó del món, que la puta ja tothom, i estic fart de veure el món. Me va dir el Quimet tot moix, Catalunya ha crescut molt, és el país més gran de tot, i el meu poble és el millor. Vull tornar-me amb els meus porcs, arribar al moment solemne, jo em sincero i és sincera. No som res, Quimet, de veres, va, tornem cap a caseta. Sí, bona nit, bona nit,
bona nit, bona nit,
sempre hi ha un moment de juerga que un es mira i després pensa el per què de l'existència. Va, deixa't de tantes hòsties, vas passat de cocaïna. Anem tornant cap a Vallclara, a la piscina, fent cubata i esmorzar a la Panadella i per frenar la ressaca dels gintònics a Igualada. Tothom sap que Montserrat és on viu la Moreneta, però sense l'escolania els vesteixen amb fandilles i els confons amb una tia. I del seu que portàvem ja quasi que ens els follàvem, menys mal, gràcies al bisbe. No toqueu la criatura, que és un nen, no és una tia. Cago en Déu, cago en el bisbe, que ens està aixafant la festa a Catalunya. Quina merda, Cervera, Gramunt, Artesa, i per fi vam arribar a Isona. Vam anar a tirar la bessura al cubell que hi ha a la plaça. I a rastres vam tornar a casa. No ha estat mal, Quimet, la juerga. Aquesta juerga catalana.
Vaya juerga, no?
Bueno, espectacular, aquesta cançó.
Però sabeu que és història real o no?
És un finde, bueno, la història d'un finde.
No m'estranyaria, eh? Crec que és el pròxim anunci de la Direcció General de Tràfic de Conduce con Moderación o de Proyecto Hombre. Bueno, està l'últim disc d'Albert Pla, la cançó del Tanca, Bona nit. Ja anirem escoltant més cançons, eh? Perquè sabeu que Albert Pla... Deja-lo ir, i cançons també molt aprofitables. Però bueno, molt bé. Estarà la millor.
Molt bé.
Doncs va, algunes cosetes més d'agenda.
Algunes cosetes, va. La festa de l'Ateneu de l'Eixample.
Per exemple, la festa de l'Ateneu de l'Eixample, que organitza la gent del Telèfon Roig, que vam tenir aquí l'any passat, que és un dels col·lectius que està a l'Ateneu Popular de l'Eixample.
L'any passat?
Bueno, el curs passat. No? Quan va ser? És que jo perdo la noció del temps.
El curs passat.
Sí, abans de l'estiu, no? El Telèfon Roig és un col·lectiu, recordareu per anteriors episodis, que bueno, un cop a l'any organitzen unes jornades per debatre sobre algun tema en concret. L'any passat va ser sobre educació i també ens hem repartit diners per tenir, bueno, nodrir una biblioteca que tenen allà prou maca, ara teniu. I aquest any pues, sembla que voldran fer aquesta jornada sobre alguna cosa molt més genèric, general, eteri, sobre pensament crític i postmarxisme, i no sé, m'ho van explicar l'altre dia, però era una festa, una juerga catalana, que tampoc recordo bé llavors de què eren les jornades, però el cas és que de moment aquest divendres fan una festeta, que us hauríeu de comportar una mica millor que l'Albert Pla, això si us demanem, però per treure diners per apuntar aquestes jornades del Telèfon Roig. Oh, lluita sí, Rocksteady també. Rimes jamaicans a càrrec dels pidis del Padrians, dir Padrians per l'autogestió del Telèfon Roig. Serà una ballada, ja veieu, de música jamaicana. I el més important també...
Cervecita del Montseny.
Amb cervesa artesana i pinxitos. Passats a Conradi número 3, Sicília amb Rosselló, el metro serà família, el pròxim divendres a partir de les 10. I dius que els de la Teu de l'Eixample ha estrenat una nova web, una mica més actualitzada.
Molt bé, es facilita, amigos.
Teniu allà també linkada en el blog Manjara. Bueno, i un altre Ateneu que organitza... un evento aquesta setmana, concretament el dimarts dia 9, és l'Ateneu Enciclopèdic Popular, juntament amb el col·lectiu Repensar Barcelona, que també els vam tenir aquí, però fa anys, i en aquestes xerrades que fan, ara molt més de tant en tant, doncs, volen reflexionar sobre el model de ciutat, sobre Barcelona, no? I també repensar sobre ella per voler proposar alternatives al model que se'ns imposa. I ara la xerrada següent que fan amb el lema La ciutat suplantada, la dona Miquel Amorós, entorn al tren d'alta velocitat i al model de progrés que significa, no? Més enllà del tren, doncs, els canvis que està implicant a la ciutat, a bastants barris, i es fa precisament un barri prop d'una zona que ara està transformant-se bastant. Serà en el barri de Camp de l'Arc pel Clot, el centre social ocupat de Revoltosa, que està al carrer Rogent número 82. Això recordeu que serà el proper dimarts, dia 9, a les 7:30. Molt bé, doncs va, jo us ficaré una cançó, encara ens queda algun moment. Per aquí vaig estar una nit musical divertida amb un parell de joves bastant divertits.
PDs,
sí, era una mica PDs. Que es deien Lassa i Zabala, nom, bueno, ben trobat o no, ja ho dirà la gent. I bueno, van estar ahí. Bueno, vaig així disfrutar amb bona secció de música d'una banda beat espanyola, així beat yeye dels anys 60, i després clàssics de l'època punk i post-punk anglesos. Bona música, vam estar ahí divertint-nos. Després va, escoltem els Jam, In the City, en la ciutat, repensada o no, que ens toqui viure. Bueno, tenim una trucada, a veure si la podem passar i no és una perduda. Sí, hola, bona tarda. Sí, hola, bona tarda. Què en sents? Hola? Ui, ara sí. Hola.
Hola.
A veure, digues, qui ets?
Sí, com le gusta. Soy Jacobo, ¿qué tal?
Hombre, Jacobo, ¿qué tal? ¿Quién?
Como les gusta hacerme salir al aire, ¿eh? Yo siempre aprovecho los temas para decir alguna cosa y me escracho así en directo.
Uy, y seguro que no somos los únicos que tenemos hecho, ¿no? En la radio.
No, es ni mucho. Temático.
Bueno, ¿quieres aprovechar y decir algo ya que te hemos subido aquí?
Bueno, no, quería pedirles si por favor podían dar la agenda en castellano, porque a veces es un poquito complicado mantener algunos detalles, ¿no? Uh-huh. Las direcciones, en cuanto te falta un detalle ya no... Uh-huh. Y luego que si podía ser, uh-huh, que dijeran primero el tema y luego el día y el lugar.
Uh-huh. Vale. Para saber.
Uno sabe lo que quiere y en función de eso decide.
Vale, esto es una buena recomendación. ¿Hay alguna de las cosas de agenda que hemos dicho ahora rápido que te interesa que repetimos? La charla de
representación. Estaba todo muy interesante y no me enteré de nada, en realidad.
Vale. Bueno, ¿qué hay fiesta de San Andreu hoy?
Esta noche.
Esta noche, esa fiesta grande.
En la
que son muy recomendables.
Eso, por ejemplo.
En San Andreu.
En el barrio de San Andreu. Y bueno, lo que hemos dicho ahora al final.
En la calle.
Sí, en la calle, ¿no? Te decimos bien la dirección.
En la calle Segre. Lo que estamos comentando ahora al final es una charla que hace un colectivo que se llama Repensar Barcelona y la hacen el martes, día 9. En un centro social ocupado que se llama La Revoltosa, en la calle Rugén 82 de Camp de l'Arpa, y es a las 7:30 el martes, y hablarán sobre el tema.
Espera, que vas muy rápido, tío, tú te das cuenta, yo estoy apuntando
poco a poco.
Rugén 82,
calle Rugén 82, sí. Y es el martes a las 7:30.
Vale.
Y es sobre el tren de alta velocidad y su modelo de pobreza.
Rugén, la calle no Urgell.
Rugén Rogent, y es a cargo de Miguel Amorós. Hay una web.
No se van a acordar de las recomendaciones, pero bueno, ya llamaré para volver a insistir.
Si eres informada, la gente en parte que lo monta es Ateneo Enciclopédico Popular, que tiene en su web, es ateneoenciclopedicopopular.org, y bueno, ahí tienen mucho material interesante, más allá de las actividades que montan.
Oye, y que mejor la agenda, va mejorando.
Bueno, eso, a ver.
La voy viendo más nutrida, ¿puede ser?
Puede ser, bueno, está, depende ya de la ciudad y de lo que haga la gente, ¿no? Pero sí, a veces sí que si no nos da tiempo y tenemos invitados, pues no podemos explicaros todos los actos que hay, porque no nos da tiempo, pero bueno, hoy sigue el caso y hemos explicado. A ver, Edu, que veo que está caminando, ¿dónde es la fiesta de San Andreu?
Es que no es en la calle, al final es en la Seu de los Diables.
Ah, de los Diablos. Porque hoy se acaban estas fiestas alternativas.
Es la calle Ramón Batlle, número 9.
Vale, esto es San Andreu, ¿no?
En San Andreu. Vale. Y otra fiesta, eso que hemos dicho hoy, sí que te recomendamos que vayas porque, bueno, es un sitio agradable y es por una buena causa, es lo que hemos dicho ahora también hace poco, que es en el Ateneo Popular de l'Eixample, que está en la Sagrada Familia. Y es una fiesta que organiza un colectivo que tuvimos aquí hace un tiempo, se llama Telephone Roach, y que organizan, bueno, charlas, unas jornadas en torno a un tema que cambia cada año, y para poder financiar estas jornadas que eran este año, que aún están un poco diciendo sobre qué será, harán una fiesta jamaicana el viernes y con cerveza artesana. Y esto será este viernes 12 a partir de las 10 en el Ateneo Popular de l'Eixample.
Passatge Conradí.
Exacto, número
7, ¿no?
Número 3.
Número 3.
Es un sitio muy estrecho, el pasaje este.
Conradí.
Sí, Conradí.
Pero está quizás más fácil ubicarlo entre la calle Sicilia y Rosselló, en el barrio de Sagrada Familia.
Bueno, pues muchas gracias, Jacobo, por tus indicaciones. Vamos a estar más atentos a las cosas que digamos.
Sí, es que a veces se va muy rápido.
Es que aquí uno a veces no se da cuenta, no se acuerda de que las cosas se tienen que
claro,
recordar,
¿no?
Bien.
Y es que aparte igual pues dices primero la fecha y todo y luego dices el tema, ¿no?
Uh-huh.
Entonces claro, a ti de repente no, estás distraído y no te enteras de la fecha y de la dirección ni nada, y luego escuchas el tema y dices, hostia,
muy bien.
Y eso, y entonces bien. Ya están en el siguiente.
Pues con estas indicaciones tan sabias te invitamos un día que vengas aquí en directo.
A decir la agenda.
Bueno, y a explicar cualquier cosa, también a acompañarnos, ¿no? Que siempre nos gusta a los oyentes. Pues también conocerlos que se pasen por aquí.
Claro, porque esta radio es de todos, más que nada.
¿Están ahí en Plaza Real?
Sí, cerquita.
Exacto.
Sí, encantado, igual un día.
Vale, mira, ¿sabes qué? Si nos das tu correo electrónico, también te escribimos y te haremos llegar algún single. Cosas que nos sigan aquí, algunos CDs. O sea que si después, mira, ahora no cuelgas y.
Vale, listo.
Y nos lo dices, nos lo apuntamos y ya nos comunicamos contigo.
Pues venga, la última cosa de agenda es que hoy también hay las jam sessions que se hacen en la Casa del Fin del Mundo, que esto es en la calle Pomaret, número 82, ahí arriba en Sarrià.
Muy arriba.
Muy arriba, pero muy recomendable también.
Más arriba de la ronda de la Casa del Fin, y que todos los primeros sábados de mes, como este, pues hacen unas jam session abiertas a todo el mundo, a toda la gente que quiera pasar allí, tocar música, y además con unas cenas muy ricas siempre. Pues eso. Bueno, pues no nos cuelgues, Jacobo, y...
Venga, chicos.
Bueno, i ara això que escoltàvem eren els Ucasups, i ara sí que ja pues, ens anirem despedint, perquè bueno, ja hem arribat a l'hora. Dir-vos només un últim concert, sobretot per la gent que ens escolta i no sigui de Barcelona, perquè a vegades ho oblidem, que a part de l'FM pues, ens podeu escoltar per internet des de qualsevol lloc del món, i hi ha un concert interessant que ens avisa la gent de C-Color a Terrassa aquest dissabte 13 de desembre. Direm primer el que és, va. Toquen els Nur, que és una banda que vam escoltar la setmana passada, el seu últim disc, amb gent de antics membres de Chep Baloski, pues toquen presentant aquest disc que es diu En Blanc, de la treta C-Color, i serà el dissabte 13 a partir de les 10:30 a la Factoria d'Arts de Terrassa, carrer de la Rassa 64-66, i valdrà 6 euros anticipat. Va, pues bueno, eso de momento es todo. Bueno, nosaltres ens anirem despedint, no? Sí. Senyor Dar, ficarem l'última cançó.
Que tu ja saps, ja tens una o no te'n dono una?
Tinc una perquè és que és un tema que tinc aquí com...
Que tens ganes de treure.
Sí, perquè l'he intentat ficar algun cop i tinc ganes de posar-la perquè és una gent que ens ho va enviar al mail, una cançó, i ens va dir fins i tot que si un dia es passàvem per Barcelona ens agradaria passar per aquí, i que és una banda de França. Però bueno, ara tenim una trucada i no sé si l'hem de passar o no. A veure, la passarem. Sí, hola. Bona tarda.
Hola.
Sí.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya no estamos en directo, ¿no?
Sí que estamos en directo aún.
No, yo acabo tan tarde ya.
¿Cómo?
Todavía no había acabado el programa.
Estamos en ello, estamos en ello, si nos deja la gente.
No, yo solo avisar que cuando salgáis con cuidado con lo de la baldosa, o sea, digamos, los escalones de la escalera, que está recién fregado.
Ah, vale, de acuerdo. Pues muchas gracias, Julián.
Hola.
Eso es importante, ¿eh? Nuestro portero ahí siempre.
Ahora, venga, acabo bien el programa, ¿eh? Que no tenga ningún disgusto ni nada.
No, se va a intentar.
Venga.
Muchas gracias. Bueno,
¿no? ¿Cómo digo ahora? ¿Adiós o cómo funciona eso?
Au revoir. Dígalo en francés, por favor.
¿Eh?
Dígalo en francés.
¿Lo qué?
Adiós.
Ah, adiós, adiós. Venga, buenas tardes.
Au revoir.
Au revoir. Sabes paraules sempre les de Julián. Pues ens anem amb ara, sí que se sent bé aquest cop, sembla...
A ver si se viene a fregar un día aquí la radio dentro, porque...
Hace falta, ¿no? Pues va, ens anem ja amb Ricky i la cançó es diu La música de l'âme, la música de l'ànima.
Y le dedicamos a Armadillo Perezoso, que están de centiniversario.
Centro programa. Moltes gràcies a l'Anexia per haver vingut.
A vosaltres.
Esperem sentir-ho més.
Tenir-la aquí molts més cops.
I nosaltres tornem el diumenge que ve, a partir de les 7, i potser en bona companyia, no? Con unos Latin Kings i unos Nieta, ja veurem.
Jo crec que no, van dir al final, però sí? Bueno. Ja veurem.
Ja veurem, sorpresa ja sempre. A l'Assemblea Manhattan. La música de l'âme, la música de l'ànima, que està en francesa, però cantada en castellà, sorprenentment.
La asamblea
de majaras
se va por donde
ha venido.
Ido.